La convidada d'avui és pianista, compositora i pedagoga. Aquest mes de març, el Conservatori Victòria dels Àngels de Sant Cugat ha acollit el recital que li ha servit per celebrar els 40 anys de trajectòria professional. Avui passa pel Connectats la Carme Talleda. Carme, bona tarda.
Bona tarda, Carme, i bona tarda, oients.
Quant de temps, no?
Molt de temps. Vaig venir aquí per darrera vegada que em va entrevistar el Rogeli Padró.
Sí.
Fa un temps.
Converses consentides.
Sí, un parell d'anyets o una cosa així. I des de llavors, però tu feia molt temps que no et veia.
Sí, sí. 40 anys 40 dedicats anys. A la música clàssica, tota una vida.
Bueno, jo d'entrada nego la major. Música és música. Lo de la clàssica és una etiqueta molt que li pengem,
sí.
Que és molt fàcil, perquè així ens escapolim del fet d'analitzar-la i de veure què ens aporta a les nostres vides i a veure com és present en tots els mitjans. En tots els mitjans de les nostres existències, no només els de comunicació, per descomptat.
De fet, tu no fa gaire, en una entrevista publicada en un mitjà d'aquí de Sant Cugat, deies, hauria d'existir una eufòria de la clàssica.
Mira, jo vaig escriure en el senyor, amb aquest nom tan wagnerià i tan poc musical que és ell, el senyor Siegfried Grass, que és el director de la TV3,
sí.
Suggerint-li que haurien d'haver-hi dues línies d'eufòria. Una, la de música, com es fa ara, i l'altra, la de clàssica. No m'he inventat jo, no és una idea meva. Això es feia a França, a la Tele France 1, fas quan? A principis dels anys 90 del segle passat. O sigui, el senyor Grass hauria de copiar. I llavors valdria la pena, perquè la gent sabria el que costa estudiar una carrera de música, els esforços, els sacrificis per part dels estudiants i de la família, després per triomfar el mitjà professional com és, com s'involucren a la societat, com ho fan arribar a la societat d'una manera completament planera. Tot això a França fa molts anys que ens porta un avantatge. Què fem a Catalunya? Doncs mira, res. El senyor Gras està completament, perdó, tocant l'orni. I si em sent, tant millor.
Escolta, 40 anys, et preguntava per el balanç. Quin balanç fas del camí?
El balanç del camí, bé, és que he donat 40 anys de la meva vida amb molt orgull i molta joia a la ciutat de Sant Cugat, intentant que els seus fills, i aconseguint, estimessin la música, practiquessin la música, i això sí, fos un efecte de comunicació i de formació a la seva vida. Qui és millor músic o no només professional, sinó qui estima la música, practica la música, què fa? Doncs que és millor ciutadà, té lliure arbitri, no el maneguen tant per un lloc per altre, està lliure, o té una bona vacuna contra els populismes, ja ho deia Pau Casals, té una gran vacuna contra els populismes, perquè sap anar a votar. Sap anar a votar, sap el que vol, sap el que li convé, equivocat o no, però té propi criteri, un músic té propi criteri.
I escolta'm una cosa, em deies, estic jubilada però no retirada, perquè
no.
Continues fent coses.
Esclar, bé, aquest concert ha sigut fort, perquè aquest concert aprofito per tirar una miqueta d'escombrar cap a casa. Era un concert que es va decidir des de l'Ajuntament, que és que ho ha promocionat, evidentment, que fos un concert també de cloenda dels actes de la Setmana de la Dona. Perquè, esclar, soc dona, evidentment, i amb molt orgull i amb molta alegria, i una dona, crec, molt del segle XXI, amb les seves contradiccions i la manera de viure la feminitat que és avui dia, no? Aleshores, què dic amb tot això? Doncs que vaig estrenar una obra pròpia, començo pel final, que es diu Persistirem. Aquesta obra és lletra i música meva, està dedicada al Jordi Turull i a la Blanca Bregolat. Blanca Bregolat, Jordi Turull, que són un matrimoni que ella ha sigut veïna meva durant també 40 anys, al costat de casa meva. Llavors vaig anar a la presentació del llibre, que va fer el Jordi amb la Gemma Aguilera, que es diu Persistim. Llavors, com que jo ja volia fer alguna cosa sobre el procés, vaig dir, escolta, si que les quatre notes, les persistirem, són quatre notes del que comença la cançó, i ja va estar. I llavors, en aquest concert, que és de celebrar els 40 anys de pedagogia i d'estrenar aquesta obra, la vaig estrenar, vam venir al concert, va ser molt emocionant. Llavors vaig fer també tota la meva obra de cant i piano i s'estrenaven, a més, perquè és amic meu des de fa moltíssims anys, obres del Salvador Brotons per cant i piano, que sabeu que és el nou director de la Simfònica de Sant Cugat.
Sí. Sí, sí.
Li vaig estrenar també un recull d'obres de cant i piano perquè es va involucrar molt amb el projecte, perquè és una de les persones també que em va empènyer molt a escriure, m'havia vist obra de molt jove i diu, escolta, això tens que continuar escrivint. Perquè ens coneixem, ja dic, des que ell tenia 18 anys, ha plogut molt. I llavors em va empènyer molt a escriure i endavant amb els atges. Vull dir, també ha estat present en aquests 40 anys de celebració. I obra d'una altra compositora santcugatenca que ja és malaguanyadament morta, que és la Mercè Torrents, que igual l'heu sentit a parlar. Llavors Mercè Torrents era una gran compositora, va viure entre nosaltres un quart de segle i va deixar una gran obra que ha sigut cantada per cantants clàssiques i per altres cantants no clàssiques, com per exemple la Marina Rossell, que tots coneixem. Llavors també se li van fer dos cançons d'ella i dos cançons d'aquesta senyora amb textos de la filla, que és poetessa, la Mercè Corretja Torrents. O sigui que va anar d'això al concert, no?
Déu-n'hi-do, escolta.
O sigui, per estar
40 jugant, anys ben intensos, eh?
Sí, o sigui que va ser una celebració molt, molt, molt intensa.
Tu vas néixer a Barcelona, vas arribar a Sant Cugat als anys 60. Què és el que t'hi va portar? Quina edat tenies quan vas arribar a Sant Cugat?
Bueno, de debò vaig arribar molt més aviat. Vaig arribar als 7 anys perquè era el típic estiueig dels 7 anys, que teníem una torreta i estiuejàvem allà, etc. Llavors, passat això, 10 anys més tard, que en tenia 16 o 17, llavors els meus pares, per una sèrie de circumstàncies, es van decidir mudar en aquesta torreta i convertir-la en residència. Llavors ens quedem tots a viure aquí, que és on encara visc, evidentment.
I com recordes aquella etapa de la vida, la infantesa, la joventut?
A veure, la infantesa, el primer record d'infantesa. Als 4 anys em poso el piano a improvisar pel meu avi.
Tenies piano a casa?
A la Barcelona sí, i després aquí també en vaig tenir, evidentment. Però als 4 anys, allò borrós, recordo el meu avi, que estava molt delicat, tenia, diguem-ne, mobilitat reduïda, i jo feia música per ell. O sigui, jo improvisava el que sentia de la meva tia, de la meva mare, que eren professores de piano, i llavors improvisava sobre aquests temes i li tocava amb ell. I són els primers records d'infantesa, després el conservatori, després pràcticament records molt, molt normals. Només això sí que ja ho he explicat alguna vegada, que em vaig plantar al col·legi de monges a Barcelona, a la Divina Pastora, i em volien fer deixar la música. Jo tenia 11 anys. I volien, perquè esclar, jo llavors ja anava a conservatori i eren moltes hores, com ara, igual, no? I em van dir, escolta, és que això hauries de deixar, perquè llavors això no és una professió segura. Dic, miri, madre, a la madre prefecta, escolti, oi que vostè ha elegit lliurement servir a Déu? Sí. Doncs jo he elegit el que és estimar la música, i a més els meus pares, jo sóc menor, m'ho autoritzen i m'ajuden i són els primers impulsors. Per tant, vostè ha fet el seu camí i jo faré el meu. Bona tarda, madre.
I aquí queda la cosa.
No li vaig pas faltar el respecte, però li vaig dir el que sentia.
Ara comentaves, vas estudiar al Conservatori Municipal de Barcelona.
Sí.
Et van donar una beca?
Dos.
Una,
dos? Una per perfeccionar aquí l'Agustí Pedro i Pons, i l'altra es deia la Fundació Espanyola de la Vocació, llavors es deia així, que la donava un publicista que avui dia malauradament no hi és, que és el Víctor, era el Víctor Sagi. A partir d'aquí, d'aquestes dues que vaig perfeccionar amb un mestre de Terrassa, amb el Miquel Ferrer, que va morir l'estiu passat, pobre, eh? Que era un gran pianista i un mestre extraordinari. A partir d'aquí, llavors rebo una beca internacional d'intercanvi, de cultura de Flandes, i d'exteriors d'aquí, i me'n vaig llavors, sí, me'n vaig a Bèlgica a estudiar, entre que el primer premi de piano, al conservatori d'allà.
Què tal l'experiència?
Fabulosa, el que recomano a tothom. Com a persona, com a música, una experiència que vaig conèixer gent de tot el món, vaig viure moltes experiències musicals i personals, i ho recomano pràcticament a tothom. I a més, ara que es queixa la gent del tema del català, que vegin molta gent que vagin a Flandes i vegin el que passa amb el flamenc i com han implementat la seva llengua. I aprenguem una miqueta i no siguem tan maniàtics, eh? Perquè allà no es persegueix el francès, però el flamenc té totes les proteccions agudes i per haver. I no es persegueix el francès. Però el flamenc és l'idioma neerlandès, publicitat de metros tot arreu és en neerlandès. Però tu pots parlar en francès, si vols. Amb segons quines persones et diran que, si us plau, parlis en anglès, que també pot ser segona llengua, pots triar anglès o francès de segona llengua, però l'idioma oficial de Flandes és el neerlandès.
Convivència i sense cap problema.
Sense cap problema. Bueno, els problemes estaven aleshores com ara, segons quins barris de Brussel·les, que els deien la ciutat dels turcs. Esclar, hi havia el Darulls, i llavors hi havia el Ramadà, i el Ramadà sí, perquè mataven llavors el bé a la bujola o a la banyera, i clar, hi havia problemes de convivència, però això... Perdó, això és personal, he sentit abans el que deia, perquè hi ha una persona que s'integrarà, una persona que es radicalitzarà i una altra que serà neutra. I això els governants no ho tenen clar, fan tants caps, tants barrets, aquests s'integren, aquests ens han de votar, per tant, no importa un rabo el que pensi, mentre em votin. No, 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 no. Escolta, això és una cosa molt personal i és molt delicat. I no pots jutjar mai a un immigrant pel fet de que sigui immigrant. Has de jutjar la persona. Tens que molestar-te i fer l'esforç, que a vegades costa, de veure qui tens davant i què té aquí dintre, i què té aquí. Però això és feina. Jo a vegades un polític no vol feina, però l'hem de fer. O sigui, res d'immigració. Hi ha immigrants, hi ha persones.
I escolta, Carme, quan tornes precisament de Bèlgica, sí, decideixes obrir l'escola de música.
Sí, però això va ser una tasca d'una gran dona. La meva família hi ha hagut dones molt potents. Hi ha hagut dones potents i fortes. La meva mare n'era una. Mentre jo era fora, ja ho han explicat altres persones en altres moments, va dir que tot el que jo estava aprenent tenia l'obligació moral, jo tenia unes certes capacitats per la pedagogia, de tornar-ho a la meva ciutat. I em trobo aquí amb l'escola muntada. És a dir, arribo, dormo, tal qual, de Bèlgica. Arribo, dormo, pam-pam, faig un concert al monestir, sortint del monestir, al cap d'uns mesos, això era juliol, al setembre s'obre la primera escola.
I escolta'm una cosa, quanta gent ha passat per la teva escola?
Cents. O sigui, a veure, en 40 anys, que no han sigut ben bé 40, perquè de pedagogia sí, però d'escola han sigut uns 30, multipliquem un centenar aproximat d'alumne per 30 anys. I és això.
De les teves actuacions, guardes algun record especial?
De l'última, un record inesborrable. De moltes. Per exemple, quan, no sé qui ho explicava l'altre dia, precisament, que és temps de records, és clar, quan va haver-hi una baralla de Millet Maragall, de l'alcalde Maragall i del Fèlix Millet,
sí,
que es van barallar. Jo tenia que actuar al Palau de la Música amb la banda municipal, amb un concert de Beethoven. Va haver-hi una baralla horrorosa perquè Millet, com era molt natural, fa molts anys que Millet és un gàngster, eh? No és d'ara, és la cosa porta cua, però no em vull estendre amb això. Li va extorquir i diu, bueno, ara aquestes entrades és la banda municipal, són preus populars, però jo em vull cobrar més. L'alcalde Maragall es va negar i llavors, si tu ets Millet, jo sóc Maragall, si tu ets de bona família, jo també. Bueno, va haver una baralla, em truca el director de la banda municipal, que llavors era l'Albert Argudo, posteriorment va ser el director de la Simfònica del Vallès. Carme, ens anem a les Cotxeres de Sants. Perquè al Palau, el Pasqual s'ha negat a això. Llavors, esclar, les Cotxeres és un espai immens. Es va tenir que condicionar, llogar piano. Va ser increïble. Va ser una experiència molt maca, perquè, esclar, es va omplir les Cotxeres de Sants, era un lloc immens. I omplir allò va ser... Veure que allò omplert, clar que hagués preferit potser... El Palau, no ho sé. Després de l'experiència aquella i tot el que vaig viure aquella vegada, dius, doncs va valdre la pena, perquè va ser un concert popular i ple, saps? Que de l'altra manera el senyor Millet ho volia, per tots sabem per què, convertir-ho en un concert elitista, i no va ser així. O sigui que és un concert aquest que hi guardo molt bons records. Després també recordo tinc molt bon record del primer, que tenia 17 anys, i em van regalar animalets encara de peluix i aquestes coses. I el darrer, que ha sigut inoblidable per molts motius per mi.
No sé si et queda algun somni per complir.
Sí.
Sí?
Sí.
A veure, quin?
Molts. Bueno, de moment, un és Es pot parlar. Perquè un és tota l'obra que he estrenat, ara, doncs, posar-la en CD, enregistrar-la, però primer s'ha de posar algunes coses a l'ESGAE, que si no passes per la Societat General d'Autors i Editors, no pots fer, o sigui, estrenar, editar, i després ja fer la difusió determinada. I l'altre és encara... Doncs, aquest no puc parlar, perquè...
Que és personal?
No, és professional i no en puc parlar perquè està...
Perquè no s'espatlli?
Perquè no s'espatlli. I ja ho sabré aviat, però de moment no... Vull dir, és un somni molt maco, però ja veurem. Ja veurem el mes que ve. El mes que ve serà aviat, eh?
I a banda de la música, quines altres coses t'apassionen a la vida?
Bueno, tot el que sigui, pot semblar una mica friqui, eh? Però tot el que sigui art, teatre, dansa, teatre, pintura, escultura, arqueologia, civilitzacions antigues. Ara mateix, no sé si seguiu el Xavier Grasset del Mestres 24,
sí,
que ell està fent molta difusió dels poemes de Babilònia, del Gilgamesh, que és un heroi mític de molts milers abans de Crist. I ha sigut ell que ha promocionat, el Grasset, la primera traducció que s'ha fet en català d'aquests poemes. Jo vaig anar corrents a comprar-me'ls, perquè són preciosos. O sigui que es pot semblar una vegada és una mica friqui, però són uns poemes preciosos. I ahir així sortia el mes 324, un d'aquests poemes.
Carme, se'ns ha acabat el temps. Sí, ràpid, eh?
Ha volat, una mica.
Home,
sí.
És que, mira, també parlem dels 40 anys de professió i t'han passat segurament també molt ràpid, no?
Molt de pressa, perquè enriquir-te, perquè quan ensenyes, enriqueixes els altres, però sobretot t'enriqueixes tu. I el descobrir una persona, descobrir un alumne, el descobrir com és i com li aportes, com el que aportes, com el realitzes, és una experiència extraordinària.
Acabem sempre les entrevistes amb una cançó, un tema musical, sí, que tria el convidat.
Sí, ja el vaig triar. Era el... Estava parlant ahir amb els teus ajudants, amb l'Òscar en concret, i vaig triar l'Estiu de les Quatre Estacions.
Vivaldi.
Sí, que és el que estic en aquests moments.
Doncs, Carme, escolta, un plaer retrobar-te.
Un plaer estar aquí amb vosaltres, amb tu i amb tots vosaltres que ens esteu escoltant.
Doncs fins a la propera, que no sigui, que no triguis tant.
Bueno, això depèn de vosaltres, no depèn pas de mi.
Molt bé. Gràcies, Carme. Bona tarda.
Gràcies a tots. Una abraçada.